Setmana Mundial de l'Emprenedoria parlarem amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Com se senten al nostre país? Quines facilitats i entrebancs es troben per tirar endavant un negoci?
Dissabte 11 de novembre, a les 5 de la tarda, al RAC1 de Pensar, amb Montse Martí. RAC1. Tots som 1. Amb el suport de Microbank. RAC1.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
A Mutsen va trigar 1.580 hores a trobar el pol sud i tu et passes 5.000 hores al llarg de la vida buscant coses com el polo del teu fill.
A IKEA sabem que la vida s'ha de gaudir i amb un ordre molt més. Per això descobreix centenars d'idees i solucions d'emmagatzematge i ordre a un preu més baix a la teva botiga IKEA, a l'aplicació o a IKEA.es. I si ho necessites, també m'ha baixat el preu dels serveis de transport.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo on has d'estar.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Passa un minut i mig de les 10 de la nit, anirem ja acomiadant avui la tertúlia aquí. Déu-n'hi-do, tertúlia intensa, no ens ho esperàvem pas. La veritat és que aquesta concentració davant de la seu del PSOE a Ferraz doncs, acabés d'aquesta manera. Enric Sierra, Eulàlia Soler, Isabel Lleuger, Jordi Cabré, gràcies per acompanyar. Digues, Enric, no, l'Enric encara volia dir una altra cosa.
Jo només vull felicitar el Jordi Armenteres per la magnífica, per el relat que ha fet durant aquesta hora, que ha sigut, impecable, i el felicito.
I solidaritat. Enric, no ho sé, francament, no sé si cal que ens felicitem.
No, però vaja.
És aquell relat, i amb l'Anna ho hem anat parlant molt aquests dies, de fins a quin punt li hem de donar bola a tota aquesta gent que són d'extrema dreta. Però heu fet una frase que és clau, que és aquesta gent ha pretenia assaltar la seu del Partit Socialista Obrer Espanyol, que ha governat Espanya molts anys i que en aquests moments té el mandat del rei, del cap de l'Estat, per formar un govern. I al final ens quedem amb això, i 2.000 persones ho han intentat, ja veurem com evoluciona la nit a Madrid, però la tensió que hi ha hagut aquí a Madrid no s'hi havia viscut com a mínim fa 16 anys, que jo fa 16 anys que corro per aquesta ciutat.
Felicitats.
Jordi, de seguida ara tornem amb tu, el que dèiem, Enric, Eulàlia, Isabel. Jordi, adéu, gràcies, fins la setmana que ve. Les 10 i 3 minuts, Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Qui és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que unes 4.000 persones es concentren davant la seu del PSOE Madrid en contra de l'amnistia, on hi ha hagut aldarulls. Els manifestants han intentat saltar les tanques que els separaven de la seu socialista i la policia ha hagut de carregar en algun moment de la nit.
Doncs tornem de nou cap a la seu de Ferraz, on hi ha el Jordi Armentera. Jordi, bona nit.
Protesta, ara ho dèiem, diluïda de fa uns minuts, però amb la policia, amb centenars d'agents de la policia i furgonetes de la policia espanyola que blinden literalment tota la zona, tota l'illa de cases del PSOE en aquesta madrileny carrer de Ferraz, un dels clàssics de l'activitat política en aquesta ciutat.
Gràcies, Jordi. Ara de seguida tornarem a connectar també amb tu. D'altra banda, i mentrestant, el Consell General del Poder Judicial pressiona en contra de l'amnistia.
Nou vocals conservadors del màxim òrgan del jutge s'han mullat amb un comunicat molt dur. Ho ha decidit el ple d'aquest òrgan per una iniciativa del bloc conservador. Dels 10 jutges conservadors, 9 han votat a favor del comunicat i un ho ha fet en blanc. Els 6 progressistes ho han fet en contra. És un moviment inèdit perquè la cúpula judicial condemna una llei que a hores d'ara ni tan sols s'ha presentat. El CGPJ qualifica l'amnistia com a mesura d'abolició de l'estat de dret que violenta la Constitució i converteix la justícia en una quimera.
I en canvi el Financial Times es pronuncia a favor de l'amnistia.
El diari, un dels més destacats del Regne Unit, creu que l'aplicació de la mesura és una aposta que val la pena. Ho fa en un article d'opinió signat pel Consell Editorial del diari, en què recorden que Sánchez necessita el suport de diputats independentistes per tirar endavant la investidura i que el seu preu és una amnistia per centenars i potencialment milers de polítics, funcionaris i i activistes catalans que van permetre l'intent fallit d'independència o que van protestar contra l'estat espanyol. L'article del Financial Times també dona per fet que la decisió de Sánchez indignarà molts espanyols i que el sector judicial i el PSOE estan dividits.
I al marge d'això, demà farà ja un mes de l'inici de la guerra entre Israel i Hamas.
Un mes d'aquell 7 d'octubre en què el grup terrorista va fer la incursió a Israel. Des de llavors, la xifra de morts a Gaza ja supera els 10.000. Avui, l'exèrcit hebreu ha continuat bombardejant Gaza. Les autoritats israelianes han confirmat atacs contra 450 objectius de Hamas i assegura que ha matat diversos comandaments jihadistes. Per la seva banda, els terroristes acusen Israel de mentir per justificar els atacs a hospitals.
I acabarem amb una notícia una mica més positiva, i és que els Premis de Teatre Musical reconeixen l'alegria que passa, Pretty Woman i Golfos de Roma.
Això en una gala que ara mateix encara és en directe repartint premis, però fins ara els guardons que coneixem són l'alegria que passa, que s'ha endut el premi a millor coreografia, millor direcció escènica, Pretty Woman, millor disseny d'il·luminació, i el Golfos de Roma, millor vestuari, millor escenografia i millor direcció musical. De la seva banda, Sondheim per Sondheim ha guanyat el premi a millor esdeveniment. Els guardons també han reconegut La gata perduda, d'Arnau Tordera, i coproduïda pel Gran Teatre del Liceu per la peça comunitària creada amb el barri del Raval de Barcelona.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Als esports, a l'Aleix Pariser. Aleix, bona nit.
Hola, bona nit.
Ui, no t'hem sentit.
Hola.
Ara.
Què tal? Bona nit.
Què teniu avui pel Tu diràs?
Doncs mira, com cada dilluns obrirem el nostre Consell amb Santi Nolla i Antoni Bassas per repassar el més destacat del cap de setmana. I després tertúlia amb Fernando Polo, Lluís Carrasco i David Bernabéu amb tota la prèvia del Shakhtar Barça de demà a la tarda, partit de Champions que pot ser decisiu perquè el Barça amb un punt passarà a vuitens de final. Tenim la Marta Ramon i la Laia Coll a Hamburg, que és on juga el Shakhtar als seus partits com a local pel conflicte que hi ha, per la guerra de Rússia a Ucraïna. Hem de parlar del Girona, que és líder de primera, sorprenentment, després de 12 jornades, i també escoltarem el nou entrenador de l'Espanyol, Luis Miguel Ramis, presentat avui. I acabarem amb la gala del futbol femení, que ha organitzat Mundo Deportivo, que s'ha fet avui amb un munt de jugadores del Barça, com Aitana Bonmatí, recent pilota d'or, i molts convidats. Escoltarem algunes de les millors declaracions que hi ha hagut en aquesta gala.
Doncs us escoltem, com sempre, a partir de 2:15. Doncs gràcies, Aleix, fins ara.
Vinga, fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit de nou.
Bona nit, bona nit de nou.
S'han de repetir aquests xàfecs de les últimes hores o com tindrem el cel?
Mira, més tranquil demà, tot i que encara plovisqueix, eh? Encara hi ha alguns ruixats. Els hem tingut al llarg de la tarda, sobretot al nord de les comarques de Girona, també tenim cap al sud. En l'última hora, hora i mitja, també ha aparegut algun xàfec poc important cap a l'Almaresma. Tot això, en qüestió d'un parell d'hores, potser una mica més, anirà desapareixent. I demà, com dèiem, un dia més tranquil. A la tarda, mitja tarda, en pot aparèixer algun de xàfec cap al sector occidental del Pirineu. Poca cosa, si arriba a aparèixer, amb una cota neu de 1.000-1.200 metres, amb temperatures més baixes demà de bon matí, ambient més fred. I al migdia, el parell de graus que hem guanyat avui a moltes comarques els perdem. En general, els veurem entre els 14 i els 18, 17, 18, 19, fins tot a la costa i al prelitoral, comarques més interiors, ambient més fred, i cap al Pirineu, doncs en alguns casos rondarem els 10 o ens quedarem per sota els 10.
Gràcies, Abel, que vagi bé, bona
nit. Que vagi bé, bona nit.
Les 10 i 8 minuts, fem una pausa i de seguida tornem amb el No s'ha parlat prou i també mantindrem una orella posada a Madrid amb el Jordi Armenteres.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantingui les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí, punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boyne arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboyne.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa, però combatre'ls, Are Diana Sofocos, és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Are Diana Sofocos, venda a farmàcies i a arediana.com.
RAC1.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà. Lluís, el sofà.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Qui vulguis.
M'és igual.
M'és igual, ja començo jo.
Així és com decidim qui comença la secció. Ens heu enxampat, ja ho veieu.
M'és igual.
No cal empresa... Bueno, Candela Figueres, com estàs?
Molt bé.
Ana Priscila Magrinyà.
Doncs refredada.
Una mica refredada.
Mira, jo també.
Com jo.
Ja està, cap problema.
A veure qui ens diferenciarà la veu ara. A veure, sabeu que és una nit una mica especial, perquè estem pendent d'aquestes protestes que han començat a la seu de Ferraz del PSOE, a la seu del PSOE, a Madrid, i que ara sembla que s'han escampat pels carrers del voltant, així que, si no us sembla malament, mantindrem connectat al Jordi Armenteres durant tota l'estona per si hi ha alguna novetat. De fet, em sembla que el podem saludar. Jordi, ets aquí, eh?
Sí, serà ràpid i fàcil. Us deia que les protestes s'havien diluït i havien anat cap als carrers de la rodalia de Ferraz. Acabo de parlar amb una gent i em diu no ens consta en aquests moments que hi hagi cap aglomeració en lloc. O sigui, ho podem donar totalment per dissol.
Acabat,
ja només diluït, sí, no dissol. I li dic, i esta noche què passarà aquí? I em diu, de moment estarem unes hores aquí. O sigui, insisteixo, la seu del PSOE està blindada totalment per cordó policial.
Val, doncs mira, no et tindrem aquí connectat tota l'estona, però evidentment, si hi ha qualsevol novetat, passa qualsevol cosa, doncs ens demanes pas i connectarem de seguida amb tu perquè ens ho expliquis en directe al 9C, Jordi.
Perfecte, fins ara.
Fins ara,
ara se'n van a fer les canyes de la Libertad, no?
Sí, és que ja era, ja era una hora de les canyes.
I, home, aquesta hora ja... Hem protestat fins a cert punt, ara és l'hora de les canyes.
Ara ja està. Va, doncs vinga, que podrem fer el No s'ha parlat prou d'avui. Comencem per l'Anna Pris. De què no s'ha parlat prou, Anna Pris?
Doncs va, avui, amigues i amics, hem de felicitar Pep Poblet. I em direu, és el seu aniversari? No, crec que no. Perquè a veure si
t'imagines,
que coincidís.
Vols que miri, per si ara...
Mireu, a veure, l'hem de felicitar que... perquè avui és el Dia Internacional del Saxo. I si a Catalunya s'ha de felicitar algú que toqui aquest instrument és Pep Poblet. Aquí el sentim amb el pas a pas d'un disc que va treure fa uns anys, Saxology. Per què avui és el Dia Internacional del Saxo? Bueno, ho sabíeu o no?
Per què?
No,
per què?
No. Ah, bueno, jo què sé.
Hem mirat si era el seu aniversari, però jo no he trobat la data. Només diu l'any, el 1962.
És el que t'anava a dir, la Wikipedia no diu res més.
És igual, Pep Poblet serà...
El felicitem igualment.
Eternament jove, perquè és un tio que es cuida molt, va amb bicicleta tot arreu. Me'n recordo quan m'explicava que feia gires amb el Bisbal per les Espanyes. Sí. Llavors ells agafaven el tràiler, agafaven el bus, el que fos, i el Pep Poblet els deia, espereu-me, que jo arribo. I ell anava amb bicicleta.
Sí, home...
Home, però una gira per tot l'estat espanyol anava per...
Nena, però a veure, clar, si anaven d'Algeciras a Galícia, entenc que no, però vull dir, si li estaven a tocar...
Me l'he imaginat, eh?
Bueno, si vols que truqui el Pep, si ens està escoltant,
tu. És que ni que estiguessin a tocar, rotllo Barcelona-Tarragona, també anava amb bici?
Que sí, és un malalt de la bicicleta.
Uau.
És un malalt de la bicicleta.
Jo arribaria cansada del concert, no podria fer res més.
No, aquest home és Jordi Hurtado, perquè surt a la tele. Pep Poblet és Jordi Hurtado en el món de la música. Sí, cada any que passa és més jove i està millor, més ben cuidat. I per què avui és el Dia Internacional del Saxo?
Per què?
Mira, a mi em va fer gràcia, això ho vaig investigar, vaig llegir una miqueta sobre el tema fa un temps per una secció que feia la revista Sapiens. Compreu-vos-la, que és una revista molt interessant.
Me l'he comprat alguna vegada.
La revista més llegida en català, història, sempre hi ha històries molt diverses. Doncs bueno, és que hi havia un senyor que es deia Adolf Sax...
que és l'inventor del saxo.
Ostres!
Llavors, per exemple, no sé si...
No s'ho va treballar gaire, no, el nom?
El ballonestí, no sé què, o la ballonestina, què seria? Què t'inventaries tu, ballon? Figueres, a tu no t'ho pregunto, perquè ja si ve del cognom, ja està inventat, això.
I Sabater de segon, vull dir, ja ho tens clar.
Imagina't, clar.
Ostres, no sé, ara jo qui m'inventaria...
Paisatgisme.
Què dius, ara? Jo m'imagino una ballesta per similitud, però clar, no.
Jo m'he imaginat una
violència,
vall.
No.
Una vall bonica.
Si tens
gana, una ballesta va bé.
Excursions per la muntanya. Crec que això ja està inventat de fa un temps.
Estic molt cansada ja avui.
Val, pres, va.
Està refredada.
Però amb locució radiofònica de fons, de l'Anna.
Us explico. L'Adolf Sax, abans d'inventar-se el saxo, va patir diverses circumstàncies problemàtiques en la seva vida. Ell va néixer el 6 de novembre de 1814 a Dinan, a la ciutat belga de Dinan, i semblava predestinat a morir i molt jove. Quan encara gatejava, va caure escales avall. Això també... En el meu cas va passar.
Ah, sí?
Tu vas caure escales avall quan ets petita?
Un bebè i vaig rodolar una miqueta.
No ens ho hauria explicat, això.
Bueno, encara. Però això explicaria moltes coses.
Però allà dirien, no, perquè aquella típica frase de... No,
són de plastilina.
Els bebès són de goma.
Sí, no passa res.
I l'Anna Pris una mica més de goma i tot.
I així m'ha acabat. Però què li va passar? Es va colpejar de tal manera que per uns moments el van donar per mort.
Carai, pobre.
Es va intoxicar diverses vegades amb productes químics que diu, a veure, nois, què a casa, perquè...
Anava a dir, potser aquesta casa, no sé, o eren molts germans o no hi havia massa control.
No ho sé què passava.
O lleixiu el deixaven en el lloc de la llet, perquè si no...
Home. Es van passar una agulla. Va patir cremades per culpa d'una explosió. Va suportar el cop d'una teula voladora. Quasi bé... Estem rient de les desgràcies d'altri?
Em sembla una mica...
Que
quan és acumulació, no? Ja...
Que era un gat o que tenia 7 vides.
Ja, potser sí. Quasi bé s'asfixia en dormir en una habitació amb objectes acabats d'envernissar.
Mira, si estàs rient tu.
És que clar, ja.
Com estàs explicant?
De què rius?
I va estar a punt de dir adéu ofegat quan, jugant amb uns amics, va tenir la mala fortuna de caure en un riu. Clar, l'Adolf, dius, si ha passat tot això... Aquest noi està predestinat a algú gran.
I tot això adolescència, eh?
Sí. Bueno, de petitet...
Quan anava de 4 grapes, clar, espero que fos...
De bebè...
Ho dic perquè jo no vull
que no fas adolescència.
No, home, no. Van anar passant les coses a mesura que
anava... Dir, jo amb aquesta adolescència no vull passar a l'etapa adulta, perquè penso, potser...
No. Però mira, amb aquest li va anar força bé, no?
D'adult ja no ho aguantes, això. Ja una miqueta més centrat, i ja havent superat totes les vides de gat que havia superat, va trobar la seva passió en la feina dels pares, que eren dissenyadors i fabricants d'instruments. I aleshores, quan no posaven en perill la seva vida, es dedicava a inventar futures adquisicions per a les orquestres del món. Doncs mira, aquest noi va dir, què faig? Jo m'invento instruments, no? Estic a Bèlgica, aquí no acaba de fluir la cosa. Diu, me'n vaig a París, perquè París és l'escenari perfecte. Clar, tu imagina't primer inventar-te un instrument.
No m'havia plantejat mai,
clar,
això, saps?
Jo no sé quin instrument m'inventaria.
Uns instruments són l'evolució d'alguna cosa més rudimentària, no? Que després s'han anat perfeccionant i s'han convertit en el que són. Però ara així, del no res, deies que era el del 1814, però això ja devia ser uns anys més cap enllà, de cop del no res de dir, mira, faré un saxo.
O potser de la gralla. Què faries evolucionar de la gralla, ballonista? Cap on la portaries?
El so.
En tot cas, per molt que t'inventis coses, has de ser en el lloc correcte, en el lloc adequat, i ell li va passar això, va passar un temps de penúria econòmica, però va conèixer el compositor i crític musical Héctor Berlioz, i així com una crítica et pot enfonsar la carrera, una bona crítica la pot alçar, i és el que li va passar al nostre amic Adolf, que Berlioz es va enamorar del saxo, i aquest xicot va triomfar en molts moments, en molts llocs, gràcies a la crítica sobre el saxo que havia fet Berlioz al Journal du Debat, que en destacava la versatilitat de l'instrument. No només van créixer les vendes del saxo, sinó que van fer que molta gent decidís començar a incorporar el saxo en les seves creacions.
Home, això és que va acabar fort, perquè si no els de l'òpera haguessin dit no, això és una cosa molt clàssica, aquí no hi poden intervenir instruments nous. Els devia agradar molt el saxo.
El saxo va començar a triomfar. Què passa? Que l'Adolf...
Què li va passar?
Va tornar la mala sort,
Va tornar la mala sort, sí, perquè les enveges d'altres fabricants li van portar nombroses acusacions de plagi.
No.
acusacions de plagi quan ells ho havien inventat, i aleshores això va afectar a la seva butxaca en més d'una ocasió, i no va tenir el plaer de veure el gran triomf del seu estimat saxofon. De fet, va morir arruïnat als 79 anys, el 1894, creient que el saxo acabaria oblidat.
Ostres, pobre.
Però l'esclat del jazz als anys 20 del segle XX va aconseguir contradir l'home que havia tingut mil vides, i tal dia com avui el recordem amb Pep Poblet de fons, que és l'altre home amb mil vides.
Que ben lligat, això.
Molt bé,
eh?
Tot està connectat sempre.
Molt bé, doncs avui hem conegut aquest origen del saxo i també la malaurada vida del seu inventor. De què més no s'ha parlat prou, Candela?
Mira, jo us volia parlar avui del Centre Càlida de Sant Pau. És un espai que vaig conèixer als voltants del 2019, quan acabava d'obrir, i que penso que haurien de tenir tots els hospitals del món mundial, però que de moment a Espanya només el té l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
No ho conec.
No, encara que crec que l'obriran, almenys està en projecte, a l'Hospital de Granollers.
Càlida amb K, eh?
Càlida amb K, i la A va com una espècie de... aquells guionets com portuguesos que venen, sí, com fan com una mini onada, sí, doncs així. El Centre Càlida no s'hi recepten medicines, però en certa manera cura, o almenys és la seva voluntat. Es troba en el recinte modernista de Sant Pau i a prop de l'Hospital de Sant Pau, o sigui, entre una cosa i l'altra, i està a veure totes les persones que conviuen amb el càncer i els seus malalts. Dic que conviuen amb el càncer perquè per ells no són els seus familiars.
Sí.
I dic que conviuen amb el càncer perquè per ells no són malalts, sinó que són persones que hi conviuen. A més, el càncer a vegades, gràcies a Déu, es pot cronificar, perquè sí, hi ha moltes maneres... doncs,
més que gràcies a Déu, gràcies a la ciència.
Sí, sí, és l'expressió, però vull dir que gràcies a la ciència doncs a vegades queda cronificat i queda allà doncs com apagat. I el que ofereix el Centre Càlida és un espai tranquil i amable, allunyat de metges i de màquines hospitalàries, però al costat d'un hospital on les persones que conviuen amb el càncer i els seus familiars poden sentir-se relaxades, còmodes i sobretot que puguin rebre suport psicosocial. I fan tot tipus de tallers, des de nutrició, perquè l'alimentació és molt important, també de benestar, de com gestionar l'estrès, i compten amb diversos professionals, des d'infermeres, treballadors socials, psicooncòlegs, fisioterapeutes, nutricionistes, sexòlegs, perquè òbviament el càncer afecta en tots els àmbits, sí, de la teva vida, i poden oferir doncs aquest suport integral a la persona que conviu amb el càncer i els seus familiars, però alhora també és un lloc on tu, si estàs a l'hospital i tens teràpia o tens un tractament, doncs simplement dius, necessito parar, necessito un lloc de relax, de calma, i em vull allunyar de l'hospital. Que...
I és un lloc més agradable, no? Perquè els hospitals acostumen a ser llocs pràctics, no?
I freds,
però molt sovint. Freds, evidentment.
Doncs la història que hi ha darrere el Centre Càlida, que t'ho anava a explicar en breu, però és tot bé d'una senyora que es deia Maggie Keswich, que era interiorista, i amb 47 anys, era l'any 1993 aproximadament, li van diagnosticar càncer de mama. I ella diu, ella i amb el seu marit anaven a l'hospital i van dir, ostres, és que els hospitals, és això que deies, són freds.
Molt poc acollidors,
són,
no?
Freds, són pocs acollidors. I van decidir que començaven tot un projecte, que es dirien els centres Maggie, que volien ajudar el pacient a curar-se. És a dir, ells creien que l'arquitectura podia curar a la mesura que et fan sentir a gust, que et fan sentir còmode, igual que Domènec i Montaner va considerar que podia fer l'Hospital de Sant Pau quan va dissenyar tot el recinte modernista, que és preciós. Llavors van crear aquest espai pròxim a l'hospital on oferien una cura diferent, que era la d'acompanyament. I a partir d'aquí van començar a construir aquests centres Maggie's a poc arreu del món, a nivell internacional, especialment al Regne Unit, que és on era la Maggie, però que s'han anat repartint al voltant, doncs, n'hi ha diversos a Europa i internacionalment. I detall curiós és que tots aquests centres Maggie estan dissenyats per arquitectes amb bastant de renom, i en el cas de l'Hospital Càlida de Sant Pau està dissenyat per la Benedetta Tagliabue, que és una arquitecta superimportant, però a més va ser dona de l'Enric Miralles, que malauradament també va morir de càncer. Vull dir que ella, quan el va dissenyar, també sabia per què estava dissenyant. I ara mateix el Centre Càlida està fent, doncs ha posat en marxa un recaptar fons, perquè tothom qui vulgui ajudar pot entrar a la pàgina web i donar el que vulgui, o si no vol donar res, no vol donar res. Però aquest centre, per molt que estigui a l'Hospital de Sant Pau, dona assistència a totes les persones de Catalunya que si vulguin, o sigui, que necessitin...
No cal que estiguin fent tractament en aquest hospital, vols dir,
no.
Eh?
Vull dir, ja majoritàriament són persones que estan a l'Hospital Sant Pau perquè per proximitat, doncs, la gent hi va, però pot ser de l'àrea metropolitana com pot ser de tot Catalunya. No necessita reservar cita prèvia i els serveis són completament gratuïts. Llavors, ara mateix estan recaptant fons i han posat en marxa unes tassetes superestupendes de, que les ha dibuixat en Javi Arroyo, que és un dissenyador que és bastant conegut i que us l'he portat aquí. Que
és una tassa de color rosa o salmó amb un dibuix entre negre i blanc, i és un paraigües, no?, amb un cor al mig, i a sota doncs hi veiem una casa i una persona que està abraçant a d'altres persones.
Això plogant. Sí,
I el web, que és fundaciocàlida.org, aquest projecte que ens ha explicat la Candela avui, que evidentment de curar el càncer només el cura la recerca i la ciència, però projectes com aquest doncs poden ajudar que la gent s'hi senti més còmoda.
Sí, és a dir, al final
passar-ho d'una
manera diferent, i tots aquests centres estan amb arquitectura doncs acollidora, el seu interiorisme, estan envoltats de paisatge, perquè és veritat, i ja ho creia Domènec i Montaner, és a dir, sentir-te acollit, sentir-te bé, obrir els ulls i veure verd ajuda en certa manera a sentir-te més còmode, i que òbviament després hi ha tota la ciència, tot el tractament que tu puguis rebre, però no sentir...
Passar-ho de la millor manera possible, doncs exacte. També doncs posa un granet de sorra.
Home, això també ho van fer a Domènec i Montaner, de fet ho va fer a Reus abans que Sant Pau, ho va fer l'Institut
Sempre Escombrant.
Perdoneu, però és sempre. Que és així, que era Institut de Salut Mental, que en aquell moment, a inicis del segle XX, la gent amb problemes de salut mental se'ls tractava de manera totalment aberrant. I aleshores, si visiteu, per exemple, el Pere Mata, podreu veure que es fixaven molt en la manera de poder passar un dia a dia de manera tranquil·la. Hi havia, doncs, una tanca al voltant, però es feia un jardí per sobre perquè els interns no veiessin que hi havia la tanca, que tinguessin lluny del sol, que fessin activitats, que poguessin passejar. Hi havia diversos pavellons, Hi havia el pavelló dels distingits, i després, a mesura que anaves pagant menys,
anava baixant la qualitat del servei.
Però que no, està molt bé que es facin coses d'aquest tipus, clar que sí.
Ens queden 3 minutets i mig només, però què, Anna Pris, per què l'altre no s'ha parlat prou?
Sí, us ho faig molt ràpid. Us parlaré... A veure, vosaltres us passa allò que aneu a buscar una cosa a una habitació, creueu la porta de l'habitació i dieu, jo què venia a buscar aquí?
Sempre.
Ah, d'acord.
M'ha passat entrant a la secció, dic, no sé què vinc a fer.
Home!
No, és broma.
Doncs, no només em passa, sinó que em preocupa, a vegades.
Doncs no et preocupis. I avui
això m'agrada, que em vingueu a animar aquí la secció.
Ràpidament, què és això? Això es coneix com l'efecte llindar, l'efecte porta, i el que passa moltes vegades és que el nostre cervell es pot despistar creuant aquesta porta. A veure si tan ràpidament ho puc explicar. Tu tens un objectiu de, per exemple, anar a buscar les claus o anar a buscar aquella bossa que tens a l'habitació tal. El que passa que mentre tu creues aquesta porta, has tingut la idea en una habitació, quan creues d'habitació et pots despistar pensant, ai sí, però ara he de fer no sé què, he de fer l'altre, saps?
Totalment.
Et passa per sobre la vida, com ens passa moltes vegades.
Per què pensem tantes coses a la vegada? Per què aquesta necessitat de sobrepensar sempre?
I aleshores podem tenir aquest curt circuit momentani que el nostre cervell pateix perquè més hem tingut la idea en una altra habitació. Això és habitual, no vol dir que ens estigui passant res, per tant no ens hem de preocupar. Uf. Simplement també a vegades pot ser, o hi ha gent que diu, hi ha experts que diuen que podria anar molt enrere i ser un comportament de seguretat, perquè estem més alerta cada vegada que obrim un espai nou, previnguts per si trobem un depredador.
A veure què passarà aquí, en aquest nou espai.
O sigui que si ens passa en el mateix espai, aquí sí que l'hem liat, però si canvies d'espai, millor.
Sí, és l'efecte llindar, és quan creuem la porta, que diem, jo que havia vingut a buscar aquí. Doncs mira, ens anem despistant, pensant en el dia a dia, i no ens hem de preocupar per això, som gent estressada, i també pot ser que doncs el passat, aquest passat a les cavernes, ens faci estar pendents.
Ostres.
A mi em passa a vegades, visc amb una persona a casa i m'espanto a vegades, i diu, però qui et pensaves que era? I dic, no ho sé, però és que sembles un ninja anant per casa.
Home, és que hi ha gent que silenciosa, que a vegades s'amaguen en racons, que acaben espantant.
Home!
No, però en aquesta lògica que ara deies, ho penses en un espai, creues la porta i vas a una altra i se t'oblida. Sí que és veritat que a mi m'ha passat a vegades d'arribar a una habitació i dir, o obrir un armari, no? Obres l'armari i dius, què havia vingut jo a buscar aquí de l'armari, no? Val, tornes enrere, intentes anar al punt d'origen on has tingut aquell pensament...
I t'ha vingut.
I aleshores allà et ve.
Perquè és com les memòries, que quan tornem al lloc on ens va passar el que estem volent recordar, és molt més fàcil des del lloc d'origen, des del lloc on ens va passar, que des de casa nostra, que la tenim des de fa 2 mesos, per exemple.
I és allò també que amb les converses també passa, no? Cada cop dius, ai, però de què estàvem parlant? Estàvem parlant d'una altra cosa, no? I llavors intentes anar enrere, no? Estàvem parlant d'allò que va passar, no? Però després hem parlat... I quan aconsegueixes trobar com el moment just, a vegades et salta la memòria i dius, ah, d'acord, saps què t'ha portat a pensar allò, no?
Estàvem parlant d'això.
Doncs d'això, precisament, estàvem parlant. Anna Priscila Magrinyà, Candela Figueres, moltíssimes gràcies, com sempre. Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve. I abans de donar pas al Tu diràs, Pep Tormos, de què parlarà demà el Basté?
Doncs estarà pendent de l'última hora de les negociacions entre Junts i el PSOE. Tot apunta que l'acord es tancarà demà i més tard presentarà la campanya del Torró Solidari de RAC1 amb Àngel Velasco de Torrons Vicenç i Glòria Garcia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Doncs això serà demà, i demà als del 9C no fem programa.